Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 6 d'abril del 2024. I reprenem els informatius de Ràdio Falset després de l'aturada de Setmana Santa. Una Setmana Santa que al Priorat ha comptat amb un alt volum de visitants que han omplert els nostres pobles. És important que la gent d'arreu vulgui conèixer el territori, que decideixin passar uns dies a la comarca i descobreixin els nostres vins, el nostre paisatge o la nostra gastronomia. Ara bé, som una comarca petita i tenim els recursos que tenim, i sovint ens trobem que la demanda supera amb escreix l'oferta, i això comporta, a vegades, les queixes d'alguns visitants que no poden ser atesos. Hauríem de fer pedagogia i explicar que a la nostra comarca tot és petit, que som poca gent, que hi ha les places turístiques que hi ha, i que sovint són inferiors al nombre de persones que venen. No hem de perdre de vista aquesta dimensió, ja que tot sigui petit també ens ajuda a preservar valors molt nostres, com són la calma, la tranquil·litat o el plaer de la vida relaxada. Així doncs, en l'informatiu d'avui repassarem com ha anat la Setmana Santa per al sector turístic del Priorat i repassarem també les dades de l'atur del mes de març. Així mateix, us explicarem que l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear ha acordat el repartiment dels prop de 35 milions d'euros corresponents a l'exercici del 2024 i que durant aquest mes d'abril s'organitzen les primeres jornades de transició energètica i sostenibilitat del camp. A més, també farem un repàs a les agendes d'activitats del Parc Natural de Montsant i de la Biblioteca Salvador Estremifà, i us explicarem que el Celler del Marroig organitza, un any més, el concurs de disseny d'etiquetes per al vi novell del 2024. Com sempre, acabarem amb el repàs al calendari esportiu d'aquest cap de setmana i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El sector turístic del Priorat valora molt positivament l'ocupació que han tingut restaurants, hotels i cellers durant els dies de la Setmana Santa. La presidenta de Priorat Enoturisme, Maria Jesús Sánchez, destaca que, en general, l'ocupació ha estat del 100%.
La nostra valoració des de Priorat Enoturisme és de la Setmana Santa amb afluència de visitants, doncs, pràcticament tots els establiments al 100%, i al 100% real, d'assistència directa, però amb una sobredemanda que no s'ha pogut assumir. És a dir, hi ha hagut moltíssima demanda. Els establiments, tant cellers com restaurants, com allotjaments, hem treballat molt bé, moltes reserves també d'última hora, però sí que és cert que amb una Setmana Santa molt bona.
Respecte al fet que durant aquests dies hi ha hagut més demanda que oferta, Sánchez creu que és un fet normal, ja que són 4 dies on es mou molta gent. Així, afegeix que no és una qüestió que només passa aquí al Priorat, sinó que també es dona en altres llocs.
A veure, és així. És a dir, és una setmana a l'any que jo crec que no és d'ara. És una setmana, doncs, característica a l'any, al calendari. És una setmana on, en territoris com el Priorat, que és un territori petit, hi ha una altíssima demanda i llavors, evidentment, doncs, la demanda supera l'oferta.
Així mateix, la presidenta de Priorat Enoturisme considera que cada vegada més la gent reserva a última hora.
Hi ha de tot, eh? Hi ha persones, grups que necessiten més una planificació, doncs, perquè poden ser un grup més nombrós i de vegades poden trobar dificultats de poder tenir un espai on dinar, on dormir, etc. Però és cert que la demanda d'última hora és significativa.
Per altra banda, des de l'associació, que acull restaurants, allotjaments, però també cellers, destaquen la satisfacció d'aquests últims amb aquests dies de Setmana Santa.
Pràcticament tots diuen que ha estat una bona Setmana Santa, que les reserves han pujat a última hora, amb bona venda, o sigui, estan satisfets. Evidentment, segurament que hi haurà alguna excepció, però amb els que hem parlat, doncs, estan satisfets.
Finalment, Sánchez explica que, en el que portem d'any, la dinàmica del sector turístic del Priorat és molt positiva i espera que durant aquesta primavera, que és quan és temporada alta a la comarca, se segueixi en la mateixa direcció.
Venim ja d'un gener i un febrer, doncs, satisfactori. ¿Vale? Són dades bastant complexes, perquè, evidentment, tots les coneixem, però si venim d'un gener, un febrer força satisfactori, on esperes una baixa ocupació i sobretot en el sector restauració, doncs, que s'ha treballat, bueno, de manera bastant bonica. A partir d'aquí, doncs, esperem que la primavera, doncs, fins a l'estiu, doncs, el Priorat, doncs, segueix estant a l'agenda de qui ens visita, i és l'estació, tant la tardor com la primavera, l'estació d'alta ocupació aquí a la comarca. La Fira del Vi, sabem que és una cita on tota la comarca gira entorn a la Fira del Vi, on tots treballem, on tots rebem a les nostres empreses i cuidem el visitant, i és una cita, doncs, on realment ja està en el calendari de qui ens visita, no?, com a cita, no?, i això, doncs, fa que hi hagi una altíssima ocupació, no?
L'atur va disminuir en 3 persones al Priorat durant el mes de març. Així doncs, actualment hi ha 305 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,42%. Per municipis on l'atur baixa més és a Cornudella, on 6 persones es van incorporar al mercat laboral. També al Masroig, Porrera i la Morera, el nombre de desocupats va disminuir en 2 persones. Per contra, l'atur va augmentar en 2 persones a Pradell, Cabassers i Ulldemolins. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 104. Els segueixen Marçà amb 36, Cornudella amb 26 i el Masroig amb 19. A la banda contrària hi trobem el Lloar amb només una persona en situació d'atur, la Figuera i la Torre de Fontaubella amb 2 i la Morera de Montsant amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Marçà amb un 12,96% i el Masroig amb un 10,45%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen el Lloar amb un 2,17%, Ulldemolins amb un 2,85% i Pradell amb un 3,85%. En el conjunt de Catalunya es va registrar un descens de l'atur registrat de 1.984 persones al mes de març, el que deixa el nombre de persones en atur registrat en 344.389. En termes interanuals, l'atur registrat baixa a Catalunya en gairebé 4.000 persones. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social va pujar en 33.548 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha més de 3.700.000 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, es va produir un augment de 93.977 persones, el que significa un increment del 2,58%. L'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear ha acordat el repartiment dels prop de 35 milions d'euros corresponents a l'exercici del 2024 en el marc de la reunió que es va mantenir aquesta setmana a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta. Així doncs, es va acordar destinar un total de 23,7 milions d'euros a ajudes a projectes empresarials en convocatòries de la Generalitat, adaptades a la realitat territorial dels municipis afectats i focalitzades en els sectors identificats com a generadors d'ocupació i d'impacte econòmic. Els recursos es distribuiran en diferents convocatòries que es publicaran entre aquest mes d'abril i maig. Les principals línies són de foment de la reindustrialització, convocatòries per atreure inversió estrangera al territori, una línia d'incentius de noves oportunitats de negoci i també diverses línies per a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat del sector primari. La resta de recursos, 10,3 milions d'euros, es destinaran a finançar projectes locals i per acompanyar els projectes empresarials del Fons de Transició Nuclear. Durant la reunió també es va decidir la distribució dels 53 milions d'euros pendents de l'any 2023 entre els 97 municipis beneficiaris del Penta 1 i 2 de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó, que serviran per finançar projectes de transició energètica, promoció econòmica i generació de llocs de treball a les zones afectades pel tancament de les centrals. L'objectiu d'aquests fons és donar resposta a l'impacte del tancament, que comportarà la desaparició d'una mitjana de 3.000 llocs de treball directes i incidirà en el teixit econòmic dels municipis del Priorat, el Baix Camp, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, les Garrigues i el Segrià. la xarxa d'oficines comarcals de transició energètica de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat organitzen del 9 al 18 d'abril les primeres jornades de transició energètica i sostenibilitat del camp, amb l'objectiu d'impulsar la transició energètica a les nostres comarques i fer divulgació sobre aquells aspectes més importants quan parlem d'energies renovables i noves formes de consum energètic. Les OCTE d'aquestes 5 comarques estan treballant en xarxa des de la seva creació amb l'objectiu de fer avançar la transició energètica i les energies renovables al nostre territori, generant coneixement i apropant-lo a la ciutadania. És en aquest sentit que s'ha organitzat aquesta primera edició de les Jornades de Transició Energètica i Sostenibilitat del Camp. En parla a Ràdio Falset el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez.
Aquestes jornades que estan organitzades per les oficines comarcals de transició energètica busquen donar a conèixer quins elements estan duent a terme al Camp de Tarragona respecte a la transició energètica i a les alternatives de desenvolupament en aquest camp. El que faran és repartir a les cinc comarques cada tema que ells consideren importants i que a més han estat treballant al llarg d'aquests 2 anys de feina des que es van implantar les oficines comarcals. No? Tractaran aspectes molt diversos com interpretar una factura elèctrica, per exemple, no saber exactament quins són els conceptes i què és el que estan cobrant, o elements més complexos com es genera el biogàs i com pot ser una alternativa energètica real, no més enllà de la qüestió eòlica o fotovoltaica. És un treball de coordinació que han fet els 5 tècnics de posar en comú des de l'inici la feina i la tasca i bé, això es plasma doncs, en aquestes 5 xerrades, aquests 5 debats que es duran a terme al llarg de la propera setmana de l'abril.
A la nostra comarca, el geògraf i professor associat del Departament de Geografia de la URB, Sergi Saladier, presentarà el Pla Comarcal d'Energies Renovables el proper 18 d'abril.
El Pla Territorial d'Energies Renovables és l'objectiu que tenen precisament les oficines comarcals de transició energètica, arribar a desenvolupar el pla d'implantació des d'un punt de vista municipal, des d'un punt de vista comarcal. Aquí, en el nostre cas, en el cas de la comarca del Priorat, el que s'ha fet és parlar amb cadascun dels municipis perquè expliquin quines són les seves intencions, quins són els seus projectes i quins consideren que són els terrenys, els espais adequats per desenvolupar aquest desenvolupament energètic. A partir d'aquí s'ha fet aquest treball de camp, s'ha recollit tot això amb les consideracions que ens venen donades també pel Departament d'Acció Climàtica i el que hem fet és una proposta concreta dels espais, dels llocs on creiem que s'haurien d'implantar les energies renovables, bé perquè siguin projectes marcats des dels mateixos municipis o bé tenir-lo present quan vinguin propostes externes. No? De fet, aquest pla el que és resumint, és l'estratègia d'implantació de renovables que volem o que proposem des de la comarca del Priorat.
Les oficines comarcals de transició energètica es van crear l'octubre de 2022 per desenvolupar l'estratègia SolarCat de la Generalitat, promogudes i gestionades per l'Institut Català de l'Energia. La finalitat és la d'impulsar la implantació de projectes d'energies renovables en el territori, especialment aquells que són distribuïts i participats per la ciutadania, i col·laborar en l'elaboració del Pla Territorial d'Energies Renovables a nivell de cada comarca. El celler del Marroig llança la segona edició del concurs d'etiquetes pel seu vi novell. Després de l'èxit de participació de la primera edició, on es van presentar gairebé 200 propostes d'etiqueta, des del celler s'ha decidit seguir apostant per aquesta línia per aportar un punt de vista diferent d'un producte que, per les seves característiques, lliga a la perfecció amb les noves tendències pel que fa al món del disseny gràfic. Tot i que inicialment el concurs es va pensar per a joves dissenyadors i estudiants de disseny, en la primera edició es van presentar perfils molt diversos, des de dissenyadors fins a arquitectes o il·lustradors. Gràcies a això, les propostes van ser molt diferents entre si i amb un gran recorregut pel que fa a estils, temàtiques o colors. Enguany, el concurs s'ha avançat una mica per donar més temps a tots aquells que vulguin participar. Així doncs, des d'aquest 2 d'abril i fins al diumenge 30 de juny es podran presentar les propostes, un màxim de 2 per participant. Des del celler s'insisteix a demanar als participants evitar temàtiques que ja hagin estat abordades en altres edicions i consultar les bases del concurs a la pàgina web del celler Marroig per assegurar una correcta participació. El jurat d'aquesta edició estarà format de nou per membres del celler Marroig, així com per experts i professionals del disseny gràfic i la comunicació. La decisió final es farà pública abans del 8 de setembre a través dels canals de comunicació del celler. El guanyador, a més de veure la seva etiqueta en les ampolles del vi novell 2024, rebrà un premi valorat en 3.000 euros. El Parc Natural de la Serra de Montsant ha presentat l'agenda d'activitats prevista per aquesta primavera, que en aquesta ocasió prioritza la divulgació dels valors naturals i culturals del parc a través de sortides naturalístiques especialitzades. En aquestes sortides es donaran a conèixer el món dels líquens, els amfibis i rèptils que habiten Montsant, els insectes i les propietats de les plantes. També cal destacar les sortides ornitològiques a les dues vessants de Montsant, així com la sessió d'anellament científic anual. Per la seva banda, l'associació Taxus, que condueix el programa Noctàmbuls sobre rapinyaires nocturns dins l'àmbit del parc, ha organitzat dues jornades de voluntariat per fer un cens d'aus nocturnes, mentre que, d'altra banda, en els darrers temps s'ha iniciat com una línia de treball el coneixement i la divulgació de la geologia i durant aquest trimestre el parc estrena el que esdevindrà l'itinerari geològic del parc, a Escaladell. En aquest indret hi conflueixen els mons metamòrfics i sedimentaris i es generen geomorfologies molt interessants. Dintre d'aquesta temàtica, per la celebració del Dia Europeu dels Parcs, s'ha organitzat un taller sobre com fotografiar la geologia a càrrec del fotògraf professional Ferran Aguilar. L'agenda també continua oferint propostes de senderisme interpretatiu, que aprofundeixen en el substrat espiritual de Montsant, un dels seus valors més singulars, així com d'altres propostes més actives com la primera cursa de la dona del Priorat, organitzada per l'Associació Excursionista de Cornudella de Montsant o el Trail Ermites de Nature Time. També destaca que el primer cap de setmana de maig se celebren les terceres jornades de la Pedra Seca a la Porta del Congost organitzades per la cooperativa La Sumereta i els tallers d'educació ambiental organitzats per la Mandorla que descobreixen, als més petits, els tresors que amaga la natura més propera. En la vessant més cultural, la Cartoixa d'Escaladell participa del Festival de Narració als Monuments de Catalunya entre veus, que portarà l'espectacle místic al recinte amb l'actuació de Jordina Biosca i Rabbit Goldsmith. En els propers mesos, el parc també continuarà amb el programa impulsat amb Teatrosfera Montsant Escenari de Diversitat, basat en tallers artístics de la natura oberts a tothom, especialment a persones amb diversitat funcional. Finalment, durant els mesos d'abril i maig, el parc acull de nou l'exposició La feina que no es pot deixar, Pastors a Montsant, i el mes de juny rebrà l'exposició Abans miràvem la lluna per tot, meteorologia popular en l'àmbit del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici durant els segles XIX i XX. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat la programació d'activitats prevista per aquest mes d'abril, que, com no podia ser d'altra manera, ve carregada de propostes enfocades a Sant Jordi. Sense anar més lluny, aquest dijous va tenir lloc una nova trobada del Club de Lectura. En aquesta ocasió va tractar al voltant d'Història Universal de Paniceiros, de Joan Bello. En aquest llibre, l'autor asturià fa una crònica emocional d'un territori, Astúries, que alhora és una metàfora del món actual. Ahir divendres es va presentar el llibre Sapiens, Assassinos y el Ocaso de los Neandertales, de Bienvenido Martínez. Malgrat el títol, aquest llibre no és una història sobre els neandertals, sinó una breu reflexió sobre el rol que la nostra espècie, els Homo sapiens, ha jugat en els ecosistemes terrestres des de la seva aparició fa pocs centenars de milers d'anys. La setmana que ve, el dia 12, la guiametana Ingrid Giné presentarà el seu conte sobre el bullying Superego Lucas, mentre que el dia 19, el falsetà Fede Cortés parlarà sobre el seu llibre Lo diable és al telèfon. Per celebrar Sant Jordi, el dia 22, la biblioteca comptarà amb la visita de l'Espart B, la nova figura del seguici popular de Falset estrenada per la Festa Major de l'any passat. Per la Diada de Sant Jordi, la biblioteca es trasllada a la plaça de la Quartera, on hi tindrà lloc el càsting de Sant Jordi i un taller de maquillatge a càrrec de Nahuel Perí. I aquest matí, l'escriptor i politòleg Carlos Taibo ofereix la conferència de Creixement i col·lapse a la Biblioteca Salvador Estremifà. Carlos Taibo és un ferm partidari de la perspectiva del decreixement, del moviment antiglobalització, de la democràcia directa i de la teoria del col·lapse. Durant la seva intervenció, reflexionarà sobre aquestes i altres qüestions que recull en molts dels seus llibres. Taibo ha estat durant 30 anys professor de ciència política en la Universitat Autònoma de Madrid. Ha treballat durant anys estudiant els canvis a l'Europa central i oriental contemporània. És autor de més de 30 llibres, majoritàriament relatius a les transicions a Europa central i oriental contemporània, així com sobre temes geopolítics d'interès general. Entre les seves obres es compten 100 preguntes sobre el nou desordre, en defensa del decreixement, col·lapse, històries antieconòmiques i decreixement, una proposta raonada. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Aquest cap de setmana es reprèn la competició esportiva després de l'aturada de Setmana Santa. El Falset, que està empatat a 46 punts amb el Bonavista i el Mas Pellicer al capdamunt de la classificació, visita avui a 6:45 el camp dels reusencs, un partit que segurament serà d'allò més emocionant. El Porrera, que va arribar a Setmana Santa 11è a la classificació amb 22 punts, malgrat haver perdut els darrers 4 enfrontaments, intentarà retrobar-se amb la victòria al difícil camp de la Selva. El partit es disputarà demà a les 6 de la tarda. Els juvenils del Falset Esportiu, que en la darrera jornada van golejar l'Alcover per 4-0, arriben a l'última jornada de la Lliga segons, empatats a 42 punts amb el tercer, el Pathfinder. Una victòria davant del Mas Iglesias els permetria acabar la Lliga com a subcampions del seu grup. El partit es jugarà demà a les 2 del migdia al camp de l'equip reusenc. En futbol sala, el Priorat Nord buscarà aquesta tarda a 6:45 la victòria que li permeti sumar els 3 punts a la pista del Cué, el Morell. Els del nord de la comarca són segons a la classificació amb 37 punts, un menys que el líder, l'Inter La Selva, que a priori té un partit més complicat, davant del Vila-rodona. Una victòria dels de Cornudella i la derrota dels del Baix Camp permetria al Priorat Nord recuperar el liderat. El Capçanes, que en la darrera jornada va caure golejat per 9-2 a la pista d'un rival directe com és el Tivissa, intentarà allunyar-se de la zona de descens superant el Flix avui a 6:45 al pavelló municipal de Falset. A segona catalana, els Guiamets recuperava ahir al vespre el partit ajornat contra el segon classificat, el Riudecanyes, mentre que demà, a les 5, visiten la pista del líder, el Vinebre. Dues victòries dels guiametans els permetrien reenganxar-se a la lluita pel liderat. El Marroig, per la seva banda, és tercer a la classificació i demà diumenge, a les 5 de la tarda, se les veurà amb el cinquè classificat, el Riudecols. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes, que en la darrera jornada va aconseguir un meritori empat a 3 a la pista del líder, l'Almacelles, rep aquest cap de setmana el segon classificat, l'Amposta. El partit es disputarà demà a les 7 del vespre al pavelló municipal de Falset. L'Alforja Priorat Nord, per la seva banda, mirarà de sumar els 3 punts en el partit que l'enfrontarà a l'Huracans Transpaís. El maig tindrà lloc demà a les 12 a la pista de la Selva del Camp. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per l'estabilitat gairebé completa i una pujada contínua de les temperatures aquí a la nostra comarca en general. Una situació que per aquest cap de setmana també es presenta força estable, ambient tranquil, però un tant enterbolit per pols del desert, des de les terres africanes, i també alguns núvols baixos, núvols alts, però en definitiva en temperatures molt superiors a les normals que culminaran el diumenge amb el seu màxim. Pel dilluns s'espera l'arribada d'un petit sistema frontal que ens pot provocar alguna precipitació per a qualque cosa, donat que està molt debilitat. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1947, una allau de neu a Rio Seta, al Pirineu d'Osca, sepultava una unitat de militars de Can d'Anjou.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.